Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
A mi m'encanta el himne dels somnis.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Un pare especial. El meu pare és especial. L'altre dia a classe van fer el concurs del pare més especial. El meu va resultar el més especial de tots. Sí, sí, tothom diu el mateix, pensareu. No, el meu pare és especial de veritat. Us el presento, ja em direu què us sembla. El meu pare és un gran esportista. Aquest any ha guanyat el campionat especial de bàsquet. El meu pare té els braços molt, molt forts. Un dia em va aixecar amb una sola mà fins a fer-me volar. El meu pare tothom el respecta i tothom l'estima. Quan arriba a un lloc, tothom s'aixeca per saludar-lo. El meu pare té molta sort. Sempre troba una plaça per aparcar quan m'acompanya, sigui on sigui. El meu pare no condueix un cotxe qualsevol, condueix un astronau. Sí, sí, i m'ha promès que quan sigui més gran seré el seu copilot. El meu pare és important, molt important. Té places reservades als llocs més interessants i més divertits. El meu pare és el rei de tots els reis. Sempre està assegut al seu tron, vagi on vagi. En fi, el meu pare és diferent de tots els altres. És un superpare. Si no em creieu, aquí teniu una foto. Ja ho sé, no l'esteu veient. D'acord, no és el més alt, però ningú és perfecte. Un pare especial, de Piero Schiavo i Josep Torres, de la editorial Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Papa. noto res al pit. Només ho noto aquí. Només ho noto aquí. I m'alenteixo, la boca sembla seca i ja no tinc veu. I em costa entendre les coses senzilles. M'estic tornant de vidre i no vull trencar-me. Però si per casualitat el seu braç pregués el meu braç, coses a la manxa, papallones. Ei, jo crec que això també li agrado, que no pot evitar dubtar-ho, papallones. I escriure el meu nom i el seu en un paper, mentre el seu nom i el meu dibuixaré una papallona latejada. Papallona latejar, una papallona latejar, una papallona. Ei, he vist la nena que m'agrada i totes coses a la panxa, papallones. Ei, jo crec que això també li agrado, que no pot evitar ni dar-ho, papallones.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La llegenda de Sant Jordi. Temps era temps i hi havia un regne bonic i tranquil, on el sol sortia de dia i la lluna es passejava a les nits. Però un dia els seus habitants van viure un gran daltabaix. Un monstre terrible rondava les terres de la vila de Montblanc. Heus aquí un drac amb el cos ple d'escates com una serp. De tan perillós com era, no tan sols caminava per terra, sinó que també volava i nedava amb gran agilitat i rapidesa. Amb els seus ullals esmolats, les seves banyes i les urpes llarguíssimes de les seves potes destruïa masies, pobles sencers, escruspia els ramats i cremava les collites amb el seu alè de foc. Els pobres vilatans i vilatanes, atemorits, només de veure'l fugien cames ajudeu-me, encara que, amb el drac a prop, molt pocs tenien la sort de salvar la seva pell. El rei, alertat per aquella situació, decidí finalment visitar Montblanc amb tota la seva cort. Un cop comprovada la gravetat dels fets, ordenà que obrissin les portes de la ciutat per tal que els seus súbdits poguessin entrar i protegir-se d'aquella bèstia malvada. Ben aviat va córrer la veu que els sentinelles havien vist el drac apropar-se ràpidament a la vila. Homes, dones i infants van entrar a Montblanc per refugiar-se allà on podien. Aquell mateix vespre, el drac verd, gran i poderós, arribà a les portes de la ciutat. Per tal de foragir-lo, el rei ordenà que les campanes de l'església de Santa Maria repiquessin amb força i que no deixessin de sonar ni un moment. Aquella pensada, al final, no va donar resultat i el drac va romandre impassible davant les portes tancades, desafiant tota la vila de Montblanc. Enmig de la desesperació dels seus habitants, un cavaller àrdid de la guàrdia s'oferí per tal d'aniquilar el drac, que no deixava de llançar flamarades a tort i a dret. Un cop tingué el consentiment del rei, sortí de les muralles i, pobre, no hi hagué ni temps per a lluitar. La gran bèstia és llançada amunt del malguanyat soldat, que en un tres i no res desaparegué entre els seus ullals de foc i la seva llengua vermella. Els homes i les dones de Montblanc, en veure-ho així, esclaren de por, desesperats, fins que emmudiren quan sentiren de sobte la veu terrible i profunda del drac.
Gent de Montblanc, si no voleu que cremi la vostra ciutat, si no voleu que us cremi a tots vosaltres, escolteu-me bé i feu allò que us dic. Ja n'estic tip de menjar-me les vostres ovelles i vaques. Ja n'estic fart de cruspir-me pagesots i soldats. Entregueu-me una de les vostres filles, una de ben jove i bonica. Vull una donzella amb la carn tendra i rosada. I si no m'ho veieu, ja podeu començar a tremolar, perquè Montblanc es convertirà en una enorme foguera.
L'horror va enfosquir el rostre de tots els vilatans i també el del seu rei. La demanda del drac era massa terrible. Així que, ben aviat, la Guàrdia Reial s'organitzà per sortir a alliberar la ciutat d'aquell monstre. Un cop passades les portes de les muralles, el batalló s'enfrontà al drac amb força, però sense aconseguir fer-li ni una sola ferida. Els soldats, ara un, ara l'altre, anaren caient a les urpes de la bèstia. Fins que al final, de nou, va ressonar la veu poderosa d'aquell drac.
Gent de Montblanc, no tempteu la sort ni jugueu amb la meva paciència. Escolteu bé les meves paraules. Si demà al matí no tinc la donzella que us he demanat, de tots vosaltres i de la vostra ciutat només en quedaran les cendres.
I un cop va haver pronunciat aquelles paraules, el drac va llançar una alenada de foc a les muralles i va girar cua amb el cap ben alt. Mentre el drac dormia a la riba del riu, el rei no aconseguia trobar una sortida a aquella situació. Si es mantenia ferm i no cedia a la demanda del drac, tota la ciutat patiria una sort terrible. Però si ho feia, sacrificaria cruelment una donzella innocent. Com que s'acostava l'alba i la decisió no estava encara presa, es convocà un gran consell, on les opinions d'uns i altres eren una de sola. Fins que el savi conseller de la cort li proposà una solució que, malgrat no ser pas bona, li va semblar la més encertada de totes les que havia pogut escoltar. Farien un sorteig entre totes les donzelles de la vila de Montblanc per tal d'escollir la que hauria de ser sacrificada al drac. Després de posar el nom de totes les noies en una urna, l'atzar volgué que l'escollida fos ni més ni menys que la dolça princesa Violant, la filla del rei que ell més estimava. Una donzella bonica i apreciada per tothom. El rei quedà esmaperdut. Per un moment li va passar pel cap la idea d'intentar salvar, fos al preu que fos, la seva filla. Però ella mateixa aturà el seu pensament.
Pare estimat, no podem lluitar contra la voluntat de la fortuna. Aniré a trobar aquella mala bèstia amb valentia i la meva mort serà una mostra d'honor per al nostre poble. Només així Montblanc i els seus vilatans i vilatanes es podran salvar i s'acabarà d'una vegada per totes aquest malson.
Amb aquelles paraules, els ulls del rei s'inundaren de llàgrimes de dolor i orgull. I tothom, pagesos, menestrals, burguesos i fins i tot les famílies nobles de la ciutat, sortiren al carrer agraïts a donar l'últim adeu a l'heroïna. Es diu que no hi hagué en tota la vila ni una sola ànima que no restés commoguda pel coratge de la princesa i ni un sol ull que no quedés eixut. Quan arriba l'hora, la Violant abraça els seus pares per última vegada i s'obri pas entre la multitud cap a una de les portes de la ciutat. Alguns pujaren a les torres de defensa de Montblanc per veure la vella donzella que, sense mirar enrere, baixava a trobar el drac a la riba del riu. Quan la perderen de vista, però, una misteriosa figura a cavall aparegué a l'horitzó. Era un cavaller ferm, vestit de blanc i amb una creu vermella al pit. Duia cota de malles i una espasa lluent al cinto, un escut al braç esquerre i una llarga llança que apuntava al cel mentre avançava rabent cap a la vila damunt del seu majestuós cavall blanc. Un cop dins la ciutat, arriba fins a la plaça on el rei plorava desconsolat per la terrible sort de la seva filla.
Qui sou vos que arribeu a la meva ciutat en un moment tan trist?
Li pregunta el rei al cavaller.
El meu nom és Jordi, noble senyor. Sóc un cavaller que ronda pel món i s'enfronta al mal, per major glòria del cel. He sabut que un drac malvat assetjava la vostra ciutat i vinc decidit a aniquilar-lo.
Acabo d'enviar la meva filla a morir a mans d'aquella mala bèstia!
En aquells moments, la princesa era ja davant del drac i mentre li feia una trista reverència digué:
Sóc la princesa Violant. Obeint la teva demanda, la ciutat de Montblanc i el seu rei, el meu pobre pare, m'envien a trobar-te.
Amb aquelles valentes paraules de la jove, el drac escopí foc i mogué amb força la seva llarga cua. I mirant-la, de dalt a baix, bramà:
Una princesa. Això és més del que m'esperava.
I la bèstia malvada llançà el que semblava una malèvola rialla. Alçà el cap i avançà lentament cap a ella. La princesa, atemorida, es deixà caure de genolls davant del monstre disposada a no veure mai més la llum del sol. Però abans que una flamarada arribés a tocar la princesa, abans que una sola urpa l'engrapés, una figura a cavall s'interposà entre ella i la bèstia ferotge. Era el cavaller Sant Jordi, que sostenia ben alt el seu escut per tal de protegir la noia i brandava la seva espasa amb força. Dit i fet, apartant la princesa del perill, el cavaller Sant Jordi s'encarà amb el drac i carregar contra ell amb el seu cavall, amb un coratge i valor que feien tallar la respiració. Irritat, el monstre s'abraonà sobre ell amb la boca ben oberta. No gaire lluny, la princesa fou testimoni de la dura batalla entre tots dos, terrible entre crits i flames, llarga i feixuga, ja que ni un ni l'altre no aconseguien vèncer el seu enemic.
Com es diu aquest cavaller impertinent? Digues-me el teu nom abans de morir entre les meves urpes.
Sóc el cavaller Jordi, i amb l'ajuda de Déu, avui serà el teu darrer dia sobre la terra.
I tot d'un plegat, en Jordi llançà l'escut i l'espàs a terra i empunyà ben fort la llança amb totes dues mans. Esperonà el cavall i carregà contra el drac furiós amb una destresa que molt pocs podrien aconseguir mai. Fos per l'habilitat del cavaller, fos per la voluntat del cel, la punta de la llança es clavà entre escata i escata de la bèstia i entrà amb força carn endins totalment fins al cor del drac malvat. Monstre caigué abatut a terra, amarat de sang, ferit de mort, i content que els seus ruixits es pogueren sentir per tots els racons de la contrada. Amb la desfeta, la princesa corregué a abraçar-se al seu heroi salvador, emocionada i agraïda per la seva noble gesta. I va voler la sort que les llàgrimes d'alegria d'ella anessin a caure en la sang de la bèstia ja morta. D'aquella ferida oberta nasqué qui sap com, una rosa vermella, olorosa i punxant. Aleshores, en Jordi agafà la rosa amb compte i la donà com a penyora a la princesa. Ningú no el torna a veure mai més per aquelles terres. Però des d'aquell dia, cada 23 d'abril, els enamorats i les enamorades de Montblanc i de tot Catalunya es regalen roses per commemorar la gesta d'aquell que seria anomenat Sant Jordi. La seva història, però, s'explica també a molts altres indrets del món, i Sant Jordi és l'heroi d'aquells i d'aquelles que tenen cor de cavaller. La llegenda de Sant Jordi, de la col·lecció La Lluna de Paper, de la editorial Grup 62. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Fa 6è l'any que ve, canviarà la meva vida. Ficaré el meu cervellet a l'institut. Quina por fer-me gran, no podré fer tonteries ni jugar el que he estat jugant durant 12 anys. Provaré de ser valenta, m'hauré d'adaptar, he d'aconseguir un telèfon mòbil molt aviat i aprendre a lligar amb els nens que miri de lluny però sense parlar.
Morena.
L'Hora del Conte, al 91.5 FM. L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El peix d'or. Un vell i pobre pescador vivia amb la seva dona en una barraca a la vora del mar. Només tenien 4 rampoines per mobles, uns quants plats, una olla i una xarxa teixida a mà pel mateix home. Un matí, com sempre feia el pescador, va calar la xarxa. De cop s'adonà que pesava moltíssim. Molt content, la va estirar amb tota la seva força, convençut d'haver fet una bona pesca. Però en retirar-la de l'aigua, quin desengany! Només va veure un peixet de no res que cuejava. En agafar-lo, es va admirar encara més de tant com pesava. Oh, era un peixet d'or! El peixet forfollava per escapar-se, però el pescador, a la fi, el va poder ficar a la cistella. Quina sorpresa va tenir en sentir una veu que deia:
"Bon home, deixa'm anar. Soc tan poca cosa que mort no t'arribaré a les dents. Però si em deixes lliure, et donaré tot allò que em demanis."
Era el peixet que parlava. El vell pescador va rumiar una mica i va contestar:
"Molt bé, peixet d'or, ja ets lliure."
Un cop dins de l'aigua, el peixet va treure el caparró i va dir:
"Si mai em necessites, vine aquí i crida'm."
El bon home va tornar satisfet a la barraca i troba la seva dona a la porta.
"Has pescat gaire?"
"No, només un peixet d'or que s'ha enredat a la xarxa. I saps què? M'ha dit que el deixés anar i que em donaria tot allò que jo volgués."
"I què li has demanat?"
"No, res. Què volies que demanés?"
Què volia? Ets l'home més ruc que hi ha sota la capa del cel. Podies haver-li demanat pa, no et sembla? No veus que no tenim res per menjar? Tros de suro, poca pena."
Tant i tant li va dir que a la fi el bon home se'n va anar cap a la vora del mar i va cridar:
"Peixet d'or, bon peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi."
El peixet va treure el cap i va fer:
"Què vols, pescador?"
"Oh, jo no vull per res, però la meva dona no para de demanar-me pa."
"No t'amoïnis, torna a casa i ja no te'n faltarà."
En arribar a casa, l'home pregunta des de la porta:
"Què hi ha, dona? Tens prou pa?"
"Pa?" va cridar la dona. "Prou i massa que en tinc ara. Talòs, beneit del cabàs. Un cos si no ho havies de demanar. Tinc el vell esquerdat i no puc rentar ni un fil de roba. Cuita, ja hauries de ser a la platja."
El pescador se n'hi va tornar i va cridar:
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua mar i de cara a mi.
Què vols, bon pescador?
Em sap molt de greu, peixet d'or, però la meva dona vol un cosi nou.
Torna-te'n a casa, que ja hi serà.
En ser a la barraca, l'home trobà la dona traient foc pels queixals.
Un cosi, un cosi. I aquesta barraca què? No s'aguanta de vella. Ja pots anar a veure el peixet? Més de pressa que corrents, i dir-li que en vols una de nova.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua mar i de cara a mi.
La meva dona vol una casa nova.
Torna a casa i ja la veuràs.
Així ho va fer el pescador i... quina sorpresa! La vella barraca havia desaparegut i al seu lloc hi havia una altra de nova, gran i polida.
Tocat del bolet, ja t'espavilaré jo!
Cridava la dona així que el va veure i l'empaitava a cops de garrot.
Et penses que em vull morir sent la dona d'un pobre pescador? Ja te'n pots tornar a dir-li al peixet d'or que vull ser la governadora de l'illa.
El pobre pescador, amb un cor petit, petit, va tornar a la platja i va dir...
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua mar i de cara a mi.
Què vols, bon pescador?
La meva dona s'ha tornat boja. Ara vol ser governadora.
Au, vés a casa, prega força i deixa'm fer a mi.
El pescador se'n torna i en arribava a veure una gran casa de tres pisos amb molts de criats. Entrà i va trobar la seva dona asseguda en un sential donant ordres.
Bé, doneta meva, ara ja deus estar contenta, oi?
Qui és aquest desgraciat que diu ser el meu marit?
Crida la dona als criats.
Tanqueu-lo a la quadra i claveu-li una bona pallissa.
Des d'aquell dia, el pobre home dormia a la palla i de dia havia de treballar d'escombriaire.
Quina mala ànima que tinc per dona,
rumiava l'infeliç.
Jo he fet per ella tot el que he pogut. Mai no he demanat res per a mi, i així m'ho paga.
Un bon dia, però, la dona es va tipar de ser governadora i feu cridar el seu marit.
Ja pots anar de seguida al peixet d'or i dir-li que ara vull ser emperadriu.
El pobre home, tremolant, va arribar a la platja.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua mar i de cara a mi.
Què vols, pescador?
Pobre de mi, la meva dona s'ha trastocat del tot. Ara vol ser emperadriu.
No tremolis, pescador, prega força i deixa'm fer a mi.
Pel camí, l'home anava capcot resant. De cop, va obrir uns ulls com unes taronges. Un grandiós palau s'aixecava voltat de jardins. La seva dona era allí, mirant-s'ho des del balcó. Però també es va avorrir de ser emperadriu i va fer cridar el pescador.
Escolta, maleït bellot! Ves i digues al peixet que ara vull ser la reina, la deessa del mar i que tots els peixos m'obeeixin.
Però què dius ara? Això no pot ser!
Fes el que et dic o et faré tallar el cap.
L'infeliç pescador es dirigí esme perdut a la platja.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't a cua mar i de cara a mi.
Va cridar dues, tres vegades, cada vegada més fort. Una onada gegantina es va alçar amb força i llavors va sortir el peixet d'or.
Què vols ara, pescador?
Peixet d'or, bon peixet d'or, què puc fer? La dona em farà tallar el cap si no la fas reina dels mars.
Del que et passa, pescador, en tens la culpa tu. Has de tenir més caràcter. Ni tu ni ella heu de manar l'un sobre l'altre, sinó que heu de decidir les coses entre tots dos.
I el peixet... va desaparèixer aigua endins. El pescador va desfer el camí i en ser prop de casa seva es va quedar palplantat i esbalaït. En lloc del palau meravellós hi tornava a haver la vella barraca amb els quatre pellingots. Davant la porta, asseguda, la seva dona sargia uns calçons. I mai més el pescador
per més que calava la xarxa, no va tornar a pescar. El peixet d'or. I ve d'aquí un gos, i ve d'aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El peixet d'or. Conte rus. Adaptació Eulàlia Valeri. De la editorial Galera. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat. Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM.
arribo a casa d'un dia bestial. Ah, 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 estic molt cansada, estic tan baldat. Ah, 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 braços oberts m'esperen. Avui he après molt, que bé que m'ho he passat. Ah, 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 m'estiro al meu llit i ja puc descansar. Ah, ah, i amb un somriure començo a somiar. Un gran elefant caí cap al menjador, cactus de goma que són ben tous, peixos que volen sota el balcó i monstres que no volien fer-nos cap por, pistoles de broma que llencen petons, piscina de boles a l'habitació, un llapis que pinta de tots els colors, cotxes i motos que no fan soroll, alarmes que m'avisen dels mals i les pors, i per anar a dormir sona el despertador, la motxilla plena de somnis i amor, globus, confeti i festa major. Segueixo somiant. Bona nit.
Oh,
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Tinc dues mares. Jo sóc la Júlia i tinc dues mares. Així és la meua família i així m'agrada a mi. A la mare fina, mare li dic. A la mare marina, mareta és per a mi. La mare de bon matí m'alça del llit, decidim la roba i anem a l'escola. El meu mestre Serafí ens conta el conte del dofí. M'agraden molt els animals del fons marí. Pintem peixos de colors, dolces estrelles de mar, un mascle que té cura dels ous, el cavallet de mar. La mare marina m'espera a l'eixida. Em dona el berenar i ens n'anem a jugar. Mareta, anem al parc, que hi és el meu amic mar. Juguem a ser pirates, bruixes i fades. En arribar a casa, quina bona oloreta. La mare fina fa el sopar a la cuina. Au, anem a la dutxa. Entre rialles i sabó, la mareta em neteja el cos. Ja és hora d'anar-se'n al llit. Em conten un conte i sóc molt feliç. Em donen un beset i... mare, mareta, bona nit. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Tinc dues mares, contes familiars. Un conte per identificar la diversitat de les famílies actuals, el respecte, la convivència i la igualtat. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
La guineu i la cigonya. Una vegada, la cigonya i la guineu es van trobar. Tot parlant parlant, es va fer l'hora de dinar. La guineu, que era molt murria, tot rient per sota el nas, va dir a la seva companya:
amiga cigonya, jo vaig cap a caseta, que tinc gana. Si vols venir, avui tinc sopa d'allò més bona.
Ja ho crec que sí,
va contestar tota contenta la cigonya.
Moltes gràcies, amiga guineu. Ets molt amable.
Apa, doncs anem cap a casa.
I tot xino-xano van començar a caminar. Al cap d'una estona van arribar al cau de la guineu, que s'obria sota d'uns pins molt alts. Així que van ser dins, la guineu va començar per a taula. Va posar un plat pla ple de sopa davant de la cigonya i un altre plat pla ple de sopa per a ella.
Després va treure un pollastre rostit del forn i el va deixar enmig de la taula.
Apa, ja podem començar a dinar.
La pobra cigonya va voler tastar la sopa, però amb aquell bec tan prim i llarg no podia fer res més que picar al fons pla del plat.
Tac, 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 tac.
Feia la punta del bec i la guineu, riu que riu, va dir-li.
Què te'n sembla d'aquest dinar? És bo, oi?
Mentrestant, la molt desvergonyida anava llepant de dalt a baix tot el seu plat fins que no va deixar una gota de sopa. Després va escurar ben bé el pollastre sense deixar-ni ni un osset. La cigonya, esclar, se'n va anar molt enfadada a casa seva. I vet aquí que al cap d'un temps la cigonya va trobar la guineu.
Hola, hola amiga guineu,
li va dir.
Avui em toca a mi convidar-te. Vols venir a dinar a casa meva?
La guineu, com que tenia molta gana, va contestar-li de seguida.
Oh, sí, sí, moltes gràcies, amiga cigonya.
Quan arribaren a casa la cigonya, la taula ja era ben parada, però el dinar no es veia enlloc. A la guineu la panxa li va començar a fer-li rau-rau. Aleshores, de la cuina va arribar una oloreta de carn rostida que enamorava. I a la guineu, la boca se li va fer aigua, tot pensant en el banquet que hi hauria. Al cap d'una estona va comparèixer la cigonya. Portava unes ampolles de coll molt alt i estret, plenes de suc de carn. En posà una davant la guineu i es quedà l'altra per a ella. La cigonya va ficar ben ficat aquell bec tan llarg i prim dins l'ampolla i en un tancar i obrir d'ulls s'acabà tot el suc de carn sense deixar-ne ni una gota. La guineu, en canvi, tot era provar i tornar a provar de ficar el morro dins l'ampolla. Però, curt i gruixut com era, no se'n sortia de cap manera. Empipada, va treure la llengua i mirar de xarrupar. Però tampoc no va poder. Amb la cua entre les cames i la panxa prima, se'n va anar cap al seu cau sense gosar dir paraula. Mentrestant, la cigonya, rient, va acabar-se tot el suc de l'altra ampolla. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. La guineu i la cigonya, adaptació de Maria Eulàlia Valeri, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. Música i contes, a Ràdio Sant Cugat.
Unes quantes cançons de França. Ja.